Cugas Ràdio, Els Entusiastes, amb Sergi Marcos.
S'esdevingué que en una terra hi havia un gentil molt savi en filosofia i es posà a reflexionar en la seva bellesa i en la mort i en les alegries d'aquest món. Aquest gentil no tenia coneixença de Déu ni creia en la resurrecció ni després de la mort no creia que hi hagués res més. Mentre el gentil reflexionava d'aquesta manera, els seus ulls s'ompliren de llàgrimes i de plors, i en el seu cor hi havia tristesa i sospirs i dolor, ja que tant li agradava al gentil aquesta vida mundana i tant li semblava una cosa horrible el pensament de la mort i la suposició que després de la seva mort no hi hagués cap més cosa, que no es podia consolar ni deixar de plorar ni podia portar del seu cor la tristesa. Hola a tots i amics i amigues, vos saludam a l'inici de la darrera edició de la Setmana dels Entusiastes, el tram cultural de Múltiplex a IB3 Ràdio. En aquest divendres, 9 de setembre, tot l'equip dels Entusiastes vos convida a tastar aquestes propostes culturals.
Avui, el llibre del Gentil i del Tretsavis, una obra de la qual n'hem escoltat un fragment a l'inici d'aquest programa. El professor de Literatura Catalana de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Ignasi Moreta, ha estat l'encarregat d'una nova versió d'aquesta obra de Ramon Llull, en aquest cas il·lustrada i dirigida al públic infantil. Abans de presentar l'obra a Palma, el proper dilluns, Ignasi Moreta passarà avui pels Entusiastes.
I ens avançarem a un dels esdeveniments artístics més destacats de les Illes, la Nit de l'Art, que se celebrarà el pròxim dissabte, dia 17. Amb Pilar Rubí coneixerem una de les mostres que s'hi inauguraran. Du per títol Rebost, es podrà veure a la galeria Xavier Fiol i té per autor l'excepcional artista Pep Llambies, amb qui avui conversarem.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura a IB3 Ràdio.
Per mi la pel·lícula més important de la meva vida és 2001, Odissea en el espacio, i em va marcar molt, no només per les invencions que hi ha dins de tot, no? Del so, de la planificació, sinó a mi el que em va marcar molt és l'estructura narrativa de la pel·lícula. Una estructura absolutament nova, no? Amb tres actes absolutament a priori inconexes entre ells, però que estan units per tota la tesi, per tota la metafísica, no? I que, tot i així, sent una estructura on no hi ha un objectiu extern molt clar, on els simbolismes són críptics a nivells que necessites un visionat de un quart visionat per entendre-ho, tot i així, la pel·li manté una tensió dramàtica molt forta. Tot aquell pròleg amb els monos, i perquè trobo que és una manera de parlar de l'home i de l'especialització i de la tecnologia d'una manera brillant, no? I de la intel·ligència artificial d'una forma que, és admirable. I sé que és una obvietat, però és que realment és una pel·li que, quan parlem d'excel·lència i de perfecció, jo la veig en tot, en tot. És a dir, en el risc, en l'estructura, en la planificació, en l'enquadre, fins i tot les interpretacions tan fredes, tan perfectes. Tota l'última part, la del viatge a Júpiter, amb tota aquella lluita amb Hal, no? La trobo molt gran. Vull dir, els moments que ell, que l'astronauta, un dels dos acaba sortint fora als silencis de l'espai, no? Tot el que es va inventar, no? I és una pel·li que fa que l'espectador treballi molt, exerciti molt el seu cap.
Hem escoltat el director de cinema Sergi Pérez parlant de la pel·lícula de la seva vida, 2001, Una odissea de l'espai, de Stanley Kubrick.
I la primera aturada de la playlist dels entusiastes és amb la cançó amb què els californians Foster the People es van donar a conèixer l'any 2011, Pumped Up Kicks.
Thank you.
Escoltau Els Entusiastes. IB3 Ràdio. Escoltau Els Entusiastes. IB3 Ràdio.
Sentir parlar de gentil cavaller o gentil donzella, associam aquest adjectiu a la bellesa, a la bona disposició o la gràcia en el moviment. Però l'adjectiu gentil, a la seva primera accepció del diccionari, no es correspon amb aquests significats, sinó que vol dir pagar o persona que no professa cap de les grans religions monoteístes.
Aquesta segona accepció del mot, la de persona que no professa cap religió, és precisament la que hem de prendre per interpretar el títol d'una de les primeres obres de Ramon Llull, Llibre del Gentil i dels Tres Savis. Tracta sobre els intents de tres homes religiosos, un cristià, un jueu i un musulmà, per fer que un pagà es converteixi a una d'aquestes religions. D'aquest llibre se n'ha fet ara una versió il·lustrada dirigida al públic infantil.
El professor de literatura català de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Ignasi Moreta, s'ha cuidat d'aquesta edició, que es presentarà, per cert, atenció, el proper dilluns, dia 12, a la Biblioteca Pública de Can Sales, a la ciutat de Palma. Per parlar, però, d'aquesta obra i de Ramon Llull en general, Ignasi Moreta ja ens acompanya avui als Entusiastes. Hola, Ignasi, com estàs?
Bé, molt bé. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Per quin motiu l'editorial Fragmenta ha triat precisament aquesta obra de Ramon Llull, el llibre del Gentil i dels Tres Savis, per adaptar-la per al públic infantil? I té alguna cosa a veure el missatge de diàleg entre religions?
Sí, indiscutiblement. Nosaltres com a editorial ens interessen molt els textos on s'aborden els fenòmens religiosos, no des d'una perspectiva exclusivista, la meva religió és l'única bona i escric doncs, per als membres de la meva confessió, sinó els textos de diàleg, els textos on d'alguna manera s'entén que una religió és una proposta, però que n'hi ha d'altres, no? I que hi ha d'haver-hi una coexistència, una convivència, un diàleg entre les diverses religions. En aquest sentit, el llibre Els Gentils i els Tres Savis de Ramon Llull és una obra que encaixa perfectament en la nostra proposta editorial.
El text original té moltes més pàgines que aquesta versió infantil, que en té una quarantena. Tot i la diferència en l'extensió, la idea que arribarà als joves serà la mateixa que arribaria a un lector adult?
Sí, evidentment, tota selecció, tota tria, doncs, implica posar el focus en uns determinats episodis i treure'l d'uns altres, no? I, per tant, una adaptació, doncs, per força visibilitza alguns aspectes i invisibilitza d'altres. Però jo tinc la convicció que la tria que he fet, els criteris que he seguit, ens permeten disposar del més essencial, i del que més ens pot dir avui una obra com el Llibre del Gentil. És a dir, què és allò del gentil que justifica que en parlem 700 anys més tard? No? Què és allò, aquell missatge del Ramon Llull a través del Llibre del Gentil que ens pot parlar avui nosaltres. Quina és la part més moderna del llibre? No? Doncs això és el que s'ha volgut recuperar, salvar i donar a conèixer.
Abans de seguir xerrant, escoltem ara, Ignasi, la cançó El fabulós viatge de Blancarna, dels Cap de Turc, inspirada en l'obra de Llull.
Irlanda, on venia una espanya, ensenyava l'abundància, no vol de peix que s'incai. sacrificis les lleis. Guassa l'home feble encarna, tot sol no sabés quals vas. Amourà fred qui l'escalfarà.
Els Cap de Turc, aquesta cançó del fotolesiatge de Blancarna, la coneixies, Ignasi?
No, no la coneixia, no, no.
Et semblaria un bon acompanyament musical pel llibre que t'has cuidat d'editar?
Sí, 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 sens dubte. I entrem dintre un clima lulià, que és el que aquest any del centenari de Ramon Llull, doncs el, és el que estem intentant entre tots, cadascú doncs, a partir de la seva especialitat, en aquest cas entre música, doncs, doncs pot contribuir-hi, no?
Seguim parlant de l'edició del llibre, Ignasi, les il·lustracions d'Àfrica Fanlo, que acompanya el text, són segurament un reclam per atreure els joves a la lectura. Seria així? Ho consideres així?
Sí, Àfrica Fanlo ha fet una feina esplèndida, perquè ella, evidentment hi ha moltes maneres d'il·lustrar un clàssic, no? Podem, hi ha il·lustracions més historicistes, il·lustracions que ens porten l'autor més al nostre temps. El que ha volgut ser Àfrica Fanlo és inspirar-se en la iconografia lul·liana, perquè el botó de Ramon Llull, dels manuscrits, les miniatures, etc., s'ha creat una iconografia, no? Aquestes imatges de Llull que hem vist tots 40.000 vegades, no? Amb un determinat estil, amb una determinada línia, no? Això, el que ha fet Fanlo no és mimetitzar això, no ho ha copiat, és una il·lustració d'avui, contemporània, que no pretén copiar res, però sí inspirar-se, sí fer un guiny, fer una... que d'alguna manera remeti això, no? I que la il·lustració ens permeti entrar en el text, no? Ens parla el gentil, doncs quina cara pot tenir el gentil, no? El jueu, el cristià, el musulmà, com els caracteritzem, com els donem forma icònica. No? Això és molt important en una adaptació, no? que la il·lustració i el text vagin plegats. I un àlbum il·lustrat doncs, requereix un treball molt a fons i molt coordinat entre el que responsabilitza del text, que en aquest cas he sigut jo, i que responsabilitza de la il·lustració, que en aquest cas ha sigut Àfrica Fanlo. Jo la veritat és que estic entusiasmat pel resultat al qual va arribar Àfrica Fanlo amb el seu treball il·lustrant l'obra.
El motiu del setè centenari de la mort de Ramon Llull, la televisió catalana, TV3, estrenarà diumenge que ve, a vespre, una docuficció, a més amb un important pressupost i esforç de producció, sobre el mallorquí més universal. Amb el títol Jo, Ramon Llull, la producció combina ficció i documental. La ciutat de Palma i Mallorca, en general, i com és lògic, hi tenen una presència important. Aquest és l'avanç promocional.
Aquest barbut et sonarà de les classes de literatura.
Què ens disposem a escriure?
El llibre més important del món.
És Ramon Llull. Ara en descobriràs coses que et sorprendran.
Sabem que per rang i per llinatge, el jove Ramon es va instal·lar a la Cort Reial aquí a Mallorca.
Llull no és una persona tolerant. La tolerància com a virtut pública no existia.
L'ús de la llengua catalana, que és tan important per nosaltres, per ell era un instrument.
Jo, Ramon Llull, ara el coneixeràs a TV3.
Ja, escoltàvem per boca d'un especialista que hi participa en aquesta producció que la tolerància no és una característica de Ramon Llull ni de l'època que li va tocar viure, però...
Sí, ho diu Albert Soler, em sembla, oi? M'ha semblat...
Crec que sí, per mi sí, per mi sí.
M'ha semblat reconèixer la veu d'Albert Soler, sí.
Però, tanmateix, el llibre del Gentil i dels Tres Savis és una mostra de diàleg interreligiós. Quin és el seu argument? Ara, si et sembla bé, hi aprofundim.
Sí, aquí hi ha una mica de polèmica entre els estudiosos, no només els estudiosos, sinó també entre tots els que ens ha interessat el llibre dels antics i dels tres savis. Jo no sóc un lulista, eh? Jo he fet una petita contribució a l'any Llull amb la adaptació del llibre gentil, però no em dono a mi mateix el nom de lulista, però no sóc en absolut. Ara, els lulistes acadèmics, els que sí que han dedicat tota una vida a estudiar Llull, diuen que hi ha una lectura del llibre gentil dels tres savis que és una lectura ingènua. Per què? Diuen presentar... Potser primer hauríem d'explicar l'argument del llibre gentil dels tres savis, perquè així sabrem de què estem parlant, no? I podem veure si és tolerant o no és tolerant. No? La història del llibre gentil dels tres savis és una història molt bonica. Llull el que fa és posar en primer pla un personatge, que és el gentil, que és, com hem dit, un personatge que no professa cap religió. El que avui en diríem un agnòstic. Sí. Això és un llenguatge nostre, eh? Però en aquell moment doncs, no es parlava d'ateïsme, no es parlava d'agnosticisme, es parlava ser un gentil. Llavors, aquest personatge està desesperat perquè és conscient que es fa gran, que es morirà, que estarà sotmès al dolor, a la malaltia, a la mort, i no té consol davant d'això. I aleshores, com que no té consol davant d'això, perquè no creu en cap Déu, no creu en cap vida eterna, desconeix, més que no creure, el text ens diu que ho desconeix, que no sap, que ningú li ha parlat de Déu, que ningú li ha parlat de la vida eterna. I, per tant, no té consol davant la pèrdua, la malaltia i la mort. No té consol. Aleshores està desesperat. Què fa aquest home desesperat? Amb el bosc. Això és molt significatiu. La ciutat és el lloc de la civilització, de la cultura, el bosc, la forest, diu el text, és el lloc on podem connectar amb l'home primordial que som, no? Som al bosc. I, casualment, hi ha tres savis que s'han trobat a la sortida d'una ciutat que també, parlant, els tres savis han acabat al bosc. I es troben, els tres savis i el gentil. El gentil és, per tant, el personatge no religiós, és un filòsof. És un filòsof que desconeix Déu. I els tres savis són un jueu, un cristià i un musulmà. Aleshores, els tres savis, un troll gentil, el veuen allà tot desesperat, plorant desconsoladament perquè no té consol, i diuen, què passa? Doncs em passa això. Em moriré i no tinc consol davant la mort. I aleshores els tres savis li diuen, no et preocupis, això t'ho arreglem, d'això en sabem nosaltres, i per tant, ara t'ho expliquem com va. I li expliquen qui és Déu, que hi ha una vida eterna, etc etc. Fins aquí, els tres savis estan d'acord, perquè tant un jueu com un cristià com un musulmà creuen en l'existència de Déu i creuen que hi ha una altra vida després d'aquesta. I, per tant, el gentil queda tot consolat, doncs tot és harmònic, tot va bé, li estan explicant allò que desconeix i que li dona el consol. Però, per fer un determinat moment, els tres savis comencen a discrepar entre ells. Per clar, que creuen en Déu, sí, però com és aquest Déu, etcètera, doncs comencen les diferències entre judaïsme, cristianisme i islam. Aleshores, el gentil diu, ostres, que no esteu tots sota una mateixa llei? Diu, no, jo sóc jueu, l'altre jo sóc cristià, l'altre jo sóc musulmà. Expliqueu-m'ho. Aleshores, el nucli del llibre és l'explicació que cadascun dels savis fa de la seva religió. Hi ha un llarg capítol en què el jueu explica els fonaments del judaïsme, el cristià explica els fonaments del cristianisme i el musulmà explica els fonaments de l'islam. Quan parla un, els altres escolten i no repliquen. Hi ha un exquisit respecte cap a l'altre. I això és significatiu. I això ens mostra, parlar de tolerància, això són termes moderns, d'acord? Però a la ficció que crea Llull hi ha tres personatges que es tracten mútuament amb un respecte exquisit. Això és innegable, això ho diu el text. Això ho diu el text. Aleshores, un cop el sentir, l'escoltat, les tres explicacions de cadascuna de les tres religions abrahàmiques, el gentil es posa dret i solemnament, davant de testimonis, es disposa a declarar quina és la religió que, després d'haver sentit totes les explicacions, considera que és la vàlida.
Sí.
I ha declarat, doncs, senyors, qui té raó de vostès tres és aquest, i jo em faig aquesta religió. Quan està a punt de dir-ho, què passa? Que els tres avis s'aixequen i marxen. I el gentil diu, però que no voleu saber sota quina religió vull viure, sota quina llei vull morir? I li responen, no, no ho volem saber. Perquè si tu ara ens ho diguessis, no podríem seguir disputant. És a dir, prefereixen el diàleg, que pugui continuar el diàleg, que pugui continuar la disputa, que pugui continuar la conversa entre religions, abans que la definició d'aquesta és la religió verdadera, les altres són falses. Per tant, se suspèn el moment en què el gentil es disposa a declarar quina és la religió verdadera. Clar, aquest final és un final brutal, esplèndid, no? Els dos gentils, els savis marxen, i per entre ells diuen per què no ens citem cada dia en una determinada per seguir disputant al voltant dels nostres temes? Diuen, sí, fem-ho, arribarà un dia en què tots estarem sota una mateixa llei, en què no ens barallarem per motius de religió. No? Per tant, el missatge, l'argument és aquest. Què és el que diuen els lulistes davant d'aquest argument? Diuen, Llull, quan parla de la seva pròpia obra, quan diu, perquè Llull sovint fa referència a les seves pròpies obres, això ho he dit en tal lloc, això ho he dit en l'altre. Ell mateix, quan parla de la seva obra, diu, entre les meves obres apologètiques hi ha el llibre gentil. Aleshores, una obra apologètica és una obra en defensa d'una fe en concret.
Sí.
Per tant, si Llull considera que la seva obra és apologètica, vol dir que implícitament està considerant que aquesta obra serveix per convertir-se al cristianisme. És a dir, el que el text oculta, que és la conversió al cristianisme del gentil, ho podríem deduir per, a base de contextualitzar, a base de veure quines al·lusions fa Llull a la seva obra, a base de veure quina força tenen els arguments en defensa del judaïsme, en defensa del cristianisme, en defensa de l'islam, en la pròpia obra. I per una sèrie d'elements de crítica textual, es pot inferir, diuen els lulistes, es pot inferir que aquesta obra no és tan neutra com ens vol fer creure, sinó que Llull, en cas de no ho digui, es compra per cas. Aleshores, quina és la meva postura davant d'aquesta lectura? La meva postura és, efectivament, això és així, no ho nego. Ara bé, la intenció de l'autor és important a l'hora de llegir una obra? Doncs no necessàriament. Mm. És a dir, el segle XX, les principals escoles hermenèutiques del segle XX, la manera que tenim de llegir literatura del segle XX, en gran mesura s'ha emancipat de la tutela del biografisme, de la idea de que el text és un document sobre el seu autor. No, l'autor és una cosa, les intencions de l'autor són una cosa, però l'obra és una altra. I, per tant, l'obra no l'hem de llegir només en funció de les intencions de l'autor. L'autor pot haver volgut fer una obra apologètica, però l'autor què ha fet? Perquè ha fet una obra on, després d'escoltar les religions, els professors diuen no volem saber quina és la teva religió perquè volem seguir dialogant. Això és el que diu l'obra. Ja em quedo amb això.
Entenem-nos per a tu.
Amb aquesta passió ens detalla també els seus texts, la lectura que han de fer d'aquest llibre de Ramon Llull. Conversam amb l'escriptor, autor del llibre del Gentil i el Tresavis de l'editorial Fragmenta i professor també de literatura de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Ignasi Moreta.
Parlàvem que és difícil saber la voluntat o si s'ha de tenir en compte la voluntat de l'autor, però, Ignasi, sempre es diu que una de les excepcionalitats de Llull és l'utilització d'una llengua aleshores considerada vulgar, com ho era en aquella època el català i qualsevol altra llengua romànica per tractar tota casta de temes i de matèries. Quina era la voluntat real de Llull amb la utilització del català?
Fer-se entendre, fer-se llegir. Lluís vol ser llegit. Lluís vol arribar, vol que la seva obra canviï la societat. Lluís no escriu pensant en els seus en col·legues acadèmics de la Universitat de París, per exemple. No, Lluís no és un acadèmic. Lluís és un outsider. Lluís, per tant, no és algú que escriu... evidentment, vol que llegeixin els acadèmics, se'n va a París, insistentment, perquè l'escoltin els acadèmics, per tenir l'aprovació dels acadèmics, també vol l'aprovació papal, vol l'aprovació del govern polític, però també vol una aprovació més àmplia. No és algú que escrigui només pensant en el món acadèmic o eclesiàstic, que, on la llengua franca era el llatí, sinó que vol anar una mica més enllà. I això ens mostra un Llull que vol incidir en el seu temps, que vol fer-se sentir. I, per tant, i que s'adona, per tant, que la manera d'aconseguir-ho és escriure en vulgar, com també volien incidir els musulmans, i per això escriuen àrab, encara que, malauradament, no s'han conservat les obres escrites per Mujud en àrab. Però ens consta que existien i que existien en funció d'aquesta voluntat d'arribar al màxim nombre possible de persones.
Clar. Queda clar. Ignasi, recordem que dilluns, que ve a la Biblioteca Pública de Can Sales, bé, veniu a Palma, no?, a presentar
sí. Aquest
llibre, aquesta versió infantil del llibre del Gentil i dels Tres Savis. Només ens queda desitjar-vos que tingui una bona acollida i que vagi molt bé aquest acte de presentació.
Sí, que el farem, em sembla que a les 7 de la tarda.
A les 7, la Biblioteca Pública Provincial de Can Sales, a Palma.
Sí, perfecte.
Idò, benvingut per avançat aquí a les Balears i sort amb el recorregut del llibre i la publicació.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies i fins una altra.
Fins una altra.
Segona aturada a la playlist dels entusiastes, amb aquest tema inclòs en el debut discogràfic de 2013 del que llavors fou un duet format per Joan Cabot i per Toni Ferrer, Lost Fields i aquest Llavis de Vidre, el qui, dèiem, Cabot i Ferrer, els que s'afegiria després al manacorí Jorra Santiago.
Escoltau Els Entusiastes, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Els Entusiastes, amb Sergi Marcos. We'll be right back.
Darrer tram dels entusiastes d'avui divendres, i amb aquesta música, ja ho sabeu, aquesta sintonia és la que ens dona pas al món, a l'actualitat de l'art contemporani, a les Illes Balears i també fora, a altres latituds, de la mà de la periodista i comissària Pilar Rubí. Hola, Pilar, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Ben retrobada. Avui acabam la setmana, com sempre, amb l'art contemporani i, a més, ens avançam a la Nit de l'Art, que se celebra la setmana que ve, concretament, i ho anirem explicant al llarg de la setmana, perquè tenim novetats, concretament dissabte, dia 17, i avui ens acompanya un convidat d'excepció que formarà part del programa oficial amb la seva darrera proposta.
I doncs sí, avui ens acompanya a través del telèfon Pet Llambies. Potser s'obren les presentacions perquè és un artista prou reconegut, però per resumir, més o menys uns 40 anys de carrera, poden dir que Pet Llambies es posa la seva obra des de meitat dels anys 70 i romp amb força el panorama artístic dels 80, i en aquests anys has posat en els principals centres públics d'aquí, la Llotja, Solleric, Fundació Miró, es Baluar, però també ha treballat en galeries a nivell nacional i internacional, i com no, en dues de les galeries principals de Palma, com Pelaires o Xavier Fiol, on precisament inaugura la setmana de la Nit de l'Art una mostra titulada Rebost.
Pep. Sense més dilació, saludem-lo. Sí. Pilar, si et sembla bé. Hola. Pep Llambies, com estàs? Benvingut als entusiastes.
Hola, gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos.
A
Pep, podríem avançar una mica què veuran els ciutadans que passin per Xavier Fiol? Què estàs preparant?
Bueno, realment és una... Jo li dic instal·lació, és una sèrie d'obres que he reunit més en vez de ser peça concreta, pues, que en la mateixa instal·lació pot m'abarcar tot el que jo volia dir. O sigui, realment és una instal·lació el que estic fent. Es diu Rebost, i m'havia donat ja d'una sèrie d'instal·lacions que havia fet abans, com la darrera que havia fet a la Xavier Fiol de Madrid, i l'any passat que havia fet, que ja li vaig donar bastanta d'importància en aquesta paraula, en el Palau Bembo de Venècia, durant la Bienal de Venècia l'any passat.
Te demanarem també per aquesta exposició.
Estic seguint un poquet aquesta pauta.
I per què Rebost? Quin sentit té?
Bueno, Rebost té moltes connotacions per jo, ja m'ha ve de s'infància, però en el mateix moment, quan vaig posar la paraula Rebost, no sols era quan de petit estava per dins de Rebost i mirava el que hi havia i m'hi tancaven per dolent i tot això, sinó que realment són, jo Rebost o ho dic per mos de que el meu mateix taller, tot això per jo forma un rebost d'idees, és una despensa de tots aquests pensaments que transcorren allà on s'allisten, qualsevol estat anímic. És un territori allà on preserves les paraules que m'invadeixen, segons aquest estat. Pot ser com confusió, afirmació, negació, dubte, sobretot. I sempre hi ha un final, perquè dins d'aquest rebost hi ha tots aquests pensaments que traslladen en paraules, i en aquest cas són lletres, allà on pot fer tot un compendi de paraules, perquè són lletres i tu mateix ho pots compondre, i arriben d'un principi a un final, d'una A a una Z. O sigui, dins tot aquest compendi de paraules, pues hi va tot l'abecedari i pot compondre qualsevol paraula que tu te puguis imaginar.
Pep, aquesta mostra, aquest Rebost, forma part del programa de la Nit de l'Art. No és la primera ni la segona vegada que hi exposes, i tot i la massificació dels darrers anys, què significa per un artista prou reconegut com ets tu exposar un dia com aquest?
Bueno, la veritat que està bé, està bé. Jo en un principi me trobava un poc a la defensiva, em vas posar un dit tal com aquest, perquè hi ha una gran massificació. La veritat que la majoria de gent surt per veure o perquè siguin vits, però també és veure que si tu fas bé, si fas actes amb un principi, com s'ha organitzat l'any d'aquest, suposo que l'any passat també hi estava organitzat, allà on hi ha uns actes previs la nit de l'art en si, però jo crec que és bastant interessant, ja que a part se duen crítics, col·leccionistes de fora, i això pues, ho duen com fan uns actes previs a tota, diríem, a tots els surts de la nit de l'art, i crec que està bastant bé. D'una manera, podem mostrar pues, sobre que tu es poses aquí a tot aquest tipus de gent que amb un gran esforç han duit perquè puguin veure sobre dels artistes que estan exposant en aquest moment.
Mm-hmm. Per la teva obra gira entorn de les múltiples relacions que s'estableixen entre l'home i el llenguatge. Bé, ja ho has comentat una mica. Tu fas una interpretació poètica a través del dibuix, pintura, en aquest cas serà una instal·lació, la que presentes a Rebost. Ja has comentat també que aquesta instal·lació està en la línia de la que vas presentar a Madrid, a la galeria que en Xavier Fiol té a la capital.
I ens ho va explicar el mateix Xavier en ple moment de la inauguració. Mm-hmm.
I també la mateixa línia que acabes de comentar de l'exposició que vas inaugurar en el marc de la Bienal de Venècia l'any passat. Com valores aquest pas per Venècia? Perquè és una fita artística, diguem, que no està a l'abast de tothom.
Bueno, sí. La veritat que és molt complicat expressar en paraules el que pot succeir a Venècia, a una bienal d'aquesta envergadura. Només ho pot saber qui participa, tot el que du a darrere i tot el que du després. És un gran esforç per moltes bandes, amb esponsoritzacions, amb feina, i la veritat que vaig quedar bastant content de tot el que va succeir allà. A part, és un altre tipus de manera de fer feina, a tenir en compte que la Bienal de Venècia, a part de jardí, no, i tot el que s'adú, se fan unes exposicions col·laterals, mm-hmm, que estan visitades per mils de persones, i és una manera de poder mostrar la teva obra allà on realment a un nivell internacional pot arribar. Basta que passi qualsevol persona o no passi, però si no ets, no passa, m'entens? O sigui, crec que és molt important, ja és molt positiu poder estar i que t'hagin seleccionat per poder estar a un lloc, perquè hi ha una preselecció, i forma part d'aquests 140 artistes o 120 artistes que en aquest moment estan a dins la Bienal. Però jo he estat molt, 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 molt positiu. A més, en guany, per l'any que ve, m'han tornat a convidar.
Ah, sí? Ah, no sabíem.
Mira tu, primícia. Pep Llambies torna a la Bienal de Venècia.
No ho sabem encara, però vamos, m'han tornat a convidar.
El Manco està convidat.
Estic convidat.
Pep, parlàvem d'aquestes relacions que es poden veure a la teva obra entre l'home i el llenguatge, però també hi ha conceptes que es reiteren, com per exemple el pas del temps, que reflectia també una peça que es va poder veure el febrer passat a Madrid, a la Fira Arco. Sobre quins altres temes diries que sol retornar? Quins temes revisites a la teva obra?
Bé, jo sempre he pensat sempre he dit que la meva obra, la figura humana com a figura no està presenta, però sí l'acció de la persona. Jo reiter molt sempre, estic jugant, és molt cíclic a la meva obra, i l'únic que faig és un remake i una espècie de customitzar tot el que estic fent abans. O sigui, jo m'interessa l'espai de temps, l'existència, l'espai, i és allà on jo vull insistir en tot aquest llenguatge. No tingues per què tampoc haver d'emplear. Sempre hi ha altres paraules que me duen a poder aplicar aquest tipus de paraules que jo estic posant. Però són molt poques paraules allà on jo vull insistir. Vull insistir en aquest llenguatge, vull insistir en aquestes paraules, perquè per jo són molt contundents. Hi ha paraules que moltes vegades que ni siquiera tenen importància, o no els donem importància perquè els han dit massa vegades. Com pugui ser mare, com pugui ser pare, com pugui ser amor mateix, o com pugui ser vida, i a vegades el dèiem a l'atzar, el dèiem com si no significa res, i jo vull insistir damunt aquest tipus de paraules, perquè mare, pare o vida, o amor, significa molt. No només per exemple, en la paraula amor sigui una paraula pues, romàntica i que estimis, sinó que hi ha un tipus d'amor pues, molt extens, que no només significa aquesta part sentimental que puguis tenir tu damunt les coses, sinó que hi ha altres coses que puguin abarcar aquesta paraula amor, per posar un cas només. I m'agrada reiterar damunt aquestes mateixes paraules. No me canso de reiterar damunt aquestes mateixes paraules.
Suggeridor, també.
Ens ha deixat a tots clar. Pensatius,
sí,
no?
Sí, perquè té tota la raó. Abans de seguir conversant, si et sembla bé, volem fer una mena de parèntesi musical de la mà d'en Pilar Rubí, un dels temes que ens proposa avui, com cada setmana.
Sí, avui serà Cheerleader, un tema de la banda Grizzly Bear, d'un disc de 2009, ja té uns quants anys, sembla que no, però el temps passa. A veure què vos pareix.
Cheerleader, deies.
Sí, cheerleader, ja segur que és una paraula que vol dir animadora.
Proposta musical que compartia també en Pilar Rubí, no només amb els oients, sinó amb el nostre convidat d'avui, l'artista plàstic mallorquí Pep Llambies, qui la setmana que ve serà notícia amb motiu quan repassat abans de la nit de l'art i aquesta instal·lació a una de les galeries, a la Xavier Fiol de Palma. Pep, tenim una curiositat, perquè hi ha una de les teves obres que potser és de les més fotografiades de la ciutat de Palma. Ens referim a l'escultura homònima, Palma, que és el passeig Sagrera i que tothom identificarà. Quan es va col·locar el 1999, és a dir, fa més de 15 anys, t'esperaves que fos així?
Pues la veritat que no. Perquè això va ser una peça que va anar a concurs, jo em vaig presentar, perquè era una periquera universitat,
sí.
I la veritat que m'ho vaig presentar, bueno, va haver una selecció d'artistes, me'ls presentàrem, i la veritat que va ser estat aquesta peça, i mai m'hauria pensat en una paraula com sigui Palma, hagués tingut la repercussió que ha tingut. A més, hasta m'han fet qualque entrevista a nivell nacional, per la repercussió que havia tingut com a atractiu de Palma i com a icona mateix de Palma.
Com a símbol, sí.
Com a símbol de Palma. El que sí que té una cosa, que l'altre dia vaig passar, està fet un desastre.
Estic d'acord, jo m'hi vaig fixar aquest estiu, també.
I això, pues, ara que som, que estic en ràdio,
sí,
i potser que algú podria sentir, ho trobo una verdadera vergonya que una peça d'aquestes pues, se deixi de qualque manera no a perdre, sinó que estigui tan mal conservada.
Que la deixin en aquest estat.
Sí, sí, perquè és una llàstima, perquè, a més, qualsevol moment que hi passis, qualsevol hora, qualsevol moment que hi passis per allà, pot sempre hi ha algú que s'està fotografiant.
Sempre, sempre. Tens tota la raó.
Sempre. Sempre. I no ho dic perquè sigui meva i podria ser d'un altre.
No, no, si vols, fei nosaltres la crida. O sigui, estem totalment d'acord.
Però la veritat que és una llàstima. És una llàstima, no només ser meva, que altres obres que estan... Així com s'estan cuidant jardins, hi hauria d'haver una colla de gent que també s'han cuidat d'aquestes coses.
Aquelles lletres en color vermell que ben a prop del Consolat de Mà són ja, com deia el mateix artista, el mateix autor, Pilar, el símbol de la ciutat.
Mm-hmm. Bueno, un símbol de la ciutat no, però sí que és veritat que a poc a poc s'està fent una espècie, diríem, de d'icona, de palma, allà on realment pot ser gent, quan ve aquí, pot estar fent fotografies, i això és una llàstima que no ho puguin... Jo suposo que ho deuen veure, però no sé fins a quin punt poden arribar a fer el concert, però jo crec que des d'aquí sí que s'hauria de fer una crida i fer i donar un toc d'atenció a les persones que allà on, que les persones que realment els hi pertany, pues que realment la cuiden una mica més.
Mhm.
No només la meva, sinó és un patrimoni cultural. El patrimoni cultural no s'ha deixat de perdre. El patrimoni cultural forma part de la història d'un poble i això és una llàstima.
Em sembla molt bé aquesta reivindicació i ja aprofitant que acabam el programa, te volíem demanar una qüestió. Tots els convidats que passen per aquesta secció d'art dels entusiastes els hi demanam una recomanació. Una recomanació que pot ser cultural, pot ser una visita, pot ser una web, pot ser una recomanació vital, pot ser una recomanació reivindicativa com la que acabes de fer. Quina seria la teva, o quines serien les recomanacions de Pet i Envies per ara, per avui, per els pròxims mesos?
Jo crec que bueno, per aquest pròxim mes, sobretot el que sé mare damunt, pues que la gent que surti a mirar de qualque manera l'exposició que s'estan fent ara i el gran esforç que puguin fer les galeries damunt aquesta nit de l'art, perquè un gran event, jo crec que ho miressin amb molta consideració. Crec que seria el més important i que no només és per sortir a lluir, sinó que realment sàpiguen que darrere tot això hi ha un gran esforç i que la gent ho agafi d'una manera molt especial.
Mm-hmm.
Idò, a aquesta invitació també ens sumam, Pep Llambies, moltes gràcies per haver passat avui per als entusiastes, que vagi molt bé el Rebost i bon moltes cap de setmana.
Moltes gràcies, gràcies, gràcies.
Fins una altra.
Adéu, fins una altra. Adéu.
Recordem, Pilar, que la seva exposició es podrà veure a la Galeria Xavier Fiol al carrer de Sant Jaume de Palma, dins del programa de la Nit de l'Art el dissabte que ve.
Sí, de fet, crec que a més hi ha una visita guiada. Crec que hi haurà informació sobre de quina manera se poden apuntar les visites guiades de les exposicions de la Nit de l'Art, i la visita guiada és divendres, és a dir, el dia abans de que serà diguem, el sus oficial de la Nit de l'Art del recorregut de les exposicions.
Perquè comença dijous, es farà esdeveniments també per professionals, divendres, i dissabtes aquella nit on tothom surt,
sí.
Però potser els més interessats en el contingut, les propostes artístiques, en el seu sentit més estricte, divendres, pot ser una bona ocasió. I en seguirem xerrant, perquè aquest programa seguirà molt pendent de la Nit de l'Art, en donarem tots els detalls perquè tampoc ens han facilitat encara tot el programa oficial, o sigui que sí, ens dius que sí, no ens havia arribat.
Deu estar, està publicat.
Deu estar tret del forn avui o ahir.
La Pilar Rubí ho té abans que tothom, com és lògic.
En primícia. Pilar, mos veurem i ho explicarem. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Cati Mollà, ens retrobem dilluns.
Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana també a tots els nostres oients. Com sempre, gràcies per escoltar aquest programa. Bon cap de setmana i fins dilluns.